Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
De jazz, com més, millor. Els dissabtes a Ràdio Estel gaudeix d'un extra de jazz setmanal a la fórmula jazz de Ràdio Estel. A partir de la una del migdia, més de 5 hores seguides de jazz. Jazz pels descosits, sense mesura, sense límits, perquè de jazz, com més, millor. Els dissabtes a la una del migdia, fórmula jazz a Ràdio Estel.
Yo no quiero que mis hijos se peleen por culpa de mi herencia. Lo dejaré todo resuelto en mi testamento. Y tú también puedes arreglarlo.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96. No sabem si només l'escoltes o si també el balles. El que està clar és que el country no hauria de deixar mai de sonar. Per tant, li posem dia i hora setmanal. Els diumenges a les 9 del vespre a Ràdio Estel, el Club del Country, amb Rafel Corbí. Escolta'l, balla'l o fes el que vulguis, però no, no te'l perdis, perquè tu ets del club. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Missió i vocació, els dilluns a 8:15 de la tarda, a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece que cuando tienes un cargo, con el cargo va la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Tarannà Viatges amb Sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira patrocinen Missió i Vocació. Si la teva passió és el Futbol Club Barcelona, el 10 del Barça és el teu programa. Si la teva filosofia de vida és blaugrana, el 10 del Barça és el teu programa. Cada divendres a 9:15 del vespre a Ràdio Estel, el 10 del Barça. Actualitat i autocrítica en clau blaugrana. No creiem en el periodisme objectiu, creiem en el periodisme honest. T'esperem cada divendres a 9:15 del vespre al 10 del Barça. El Déu del Barça.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics dissabtes i diumenges a 9:15 del matí. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, els caps de setmana a 9:15 del matí.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Ràdio Estel us convida a la Llotja del Liceu, un espai per descobrir tots els secrets de l'òpera. Un viatge per la temporada artística del Gran Teatre del Liceu per conèixer els arguments i les claus d'audició de cada títol amb les millors veus del passat i del present. Un espai dirigit per Pol Avinyó. Aquesta setmana, Madame Butterfly, de Giacomo Puccini.
Benvinguts a la Llotja del Liceu. Soc Pol Avinyó i avui coneixerem Madame Butterfly, de Giacomo Puccini.
Madame
Madame Butterfly ha esdevingut una de les òperes més estimades del Liceu, una de les òperes més representades, també, que té al voltant de 200 funcions dins de tota la història del Gran Teatre del Liceu i que és la primera òpera de gran maduresa d'en Puccini, després del seu primer èxit de Manon Lescaut, de la Bohème i de la Tosca. Madame Butterfly es va estrenar el 1904 a la Scala de Milà, amb un sonor fracàs. Puccini va tenir una molt mala acollida de la seva Butterfly, però ell va creure molt important tornar-la a estrenar uns mesos més tard, al maig de 1904, amb un teatre menys important que la Scala de Milà, que era el Teatre Grando de Brescia, on va tenir un èxit extraordinari. I a partir d'aquell moment fins ara, doncs, ha esdevingut una de les òperes més famoses del repertori internacional. El Liceu, com bé us deia, és una òpera que ha tingut una gran acollida i que hem tingut la sort de tenir les millors sopranos en el rol principal de Madame Butterfly. Penseu que el Liceu ha sentit les veus de la Rosina Storchio, qui la va estrenar a la Scala de Milà, o altres noms tan importants com Mercè Capsir, Renata Tebaldi, qui va brindar el debut mundial d'aquest paper, se'l va reservar pel seu estimat públic barceloní, i encara hi ha gent que recorda la nit del 23 de gener de 1958, quan va fer aquest debut. Després, altres butterflies com Victòria dels Àngels, Montserrat Caballé, Virginia Zeani, o en temps més recents, tothom recorda unes memorables funcions el juny de 2006 amb Fiorenza Chedolins, qui va visar totes les funcions, la famosa ària Un bel di vedremo. Anem a fer un petit repàs dels personatges principals d'aquesta òpera. Realment és una òpera que té una única protagonista, que és Madame Butterfly, paper extraordinari per soprano. Al seu costat coneixerem a Suzuki, la seva dama de companyia. El tenor és Benjamin Franklin Pinkerton, un oficial de la Marina nord-americana. I un altre paper important d'aquesta òpera és el cònsol nord-americà a Nagasaki, Sharpless. Ens endinsem als finals principis del segle XIX, principis del segle XX, a Nagasaki, on coneixem aquest oficial de la Marina que acaba d'arribar al Japó i ha concertat un matrimoni de conveniència per passar-s'ho bé durant l'estada que ell es farà al Japó. I el seu objectiu no és enamorar-se d'una noia japonesa i casar-se amb ella per fer una vida feliç, sinó que el seu objectiu és tornar als Estats Units i casar-se amb una autèntica esposa americana. Després de conèixer en Pinkerton, ens assabentem que Butterfly està arribant a la casa per celebrar la cerimònia on s'unirà amb en Pinkerton. Aquest moment, l'entrada de Butterfly, és una de les coses més extraordinàries d'aquesta òpera i el somni de qualsevol soprano per aparèixer en escena per primera vegada. Thank you. la veu que acabem de sentir i que sentirem avui durant tot el programa és Renata Tebaldi, i justament amb la gravació que ella va fer el 1958, el mateix any que la va debutar al Liceu, com bé us explicava. Doncs després d'aquest moment tan dolç, tan innocent, i coneixent aquesta Butterfly, que és una jove de només 15 anys, quan ella arriba acompanyada de tots els seus familiars i convidats que venen a celebrar doncs, el seu enllaç amb Pinkerton, apareix l'oncle Bonzo, l'oncle de Butterfly, qui esgarra aquestes noces perquè explica a tothom que Butterfly ha renunciat a la seva religió per passar-se al cristianisme i poder-se casar amb Pinkerton i fer-lo feliç. Llavors, tota la seva família la rebutja, i la rebutgen per sempre. Mai més voldran tornar a saber res de Butterfly. Butterfly es queda sola, no té res més al món que Pinkerton i la seva estimada dama de companyia, Suzuki. Pinkerton la consola, i aquí s'acaba l'acte primer amb el més bell duet d'amor que ha escrit mai Puccini. Sentim-lo.
La llotja del Liceu, amb Pol Avinyó.
Després d'aquest extraordinari, d'aquest meravellós duo d'amor, seguim amb l'acte segon. L'acte segon s'inicia 3 anys més tard. Pinkerton ha marxat i ha deixat sola a Butterfly amb Suzuki, i ella, Butterfly, confia cada matí en que Pinkerton tornarà. I ella s'imagina el retorn de Pinkerton així. Acabem de sentir aquesta gran àrea, la gran àrea de Butterfly, Un bel di vedremo. Després d'aquest gran moment, arriba el cònsol Sharpless. Qui porta notícies a Butterfly ha rebut una carta de Pinkerton i Sharpless no s'atreveix a llegir-li íntegrament la carta, però li dona a entendre a Butterfly que Pinkerton l'ha oblidat, que Pinkerton ha refet la seva vida als Estats Units. Però Butterfly ens reserva una sorpresa. Butterfly va quedar embarassada de Pinkerton i ara ja té una criatura de 3 anys, un noi ros, d'ulls blaus, un noi que no pot ser japonès, un noi que és fill de Pinkerton. Butterfly li demana a Sharpless que li escrigui a Pinkerton i que li digui que té una criatura i una esposa al Japó que l'estan esperant. Sharpless li promet que ho farà i que li farà arribar aquesta carta a Pinkerton. S'acaba l'acte segon amb un moment deliciós, el cor a boca closa. A l'inici de l'acte tercer veiem que Butterfly no perd l'esperança de que Pinkerton torni i ha guarnit tota la casa celebrant que ell aviat tornarà. Se senten els canons del port que anuncien l'arribada del vaixell Abraham Lincoln, el vaixell que porta a Pinkerton. Tot és joia, tot és celebració per l'arribada del tinent nord-americà. Però Butterfly està molt cansada, se'n va a reposar, i mentre ella reposa i Suzuki està a casa, arriba Pinkerton. Però no arriba sol, arriba acompanyat de la seva esposa americana, de Kate Pinkerton, perquè venen a recollir el fill que va tenir amb Butterfly per endur-se'l cap als Estats Units i fer aquesta nova vida perquè ell ha oblidat Butterfly. Pinkerton se n'adona de que el que ha fet no està bé i de que la seva actitud i la seva responsabilitat donen molt que desitjar. Pinkerton ell mateix diu que és una persona vil i que no ha estat a l'alçada i fuig corrents. Butterfly ha pres una decisió. Ella no vol seguir vivint amb el patiment de saber que la persona que ella més ha estimat, que és Pinkerton, marxa ignorant-la i deixant-la sola al Japó i decideix fer el ritual japonès de l'arakiri. Però just abans de treure's la vida, Suzuki molt hàbilment fa entrar el fill de Butterfly i ella s'ho pensa. Amb la bellíssima veu de Renata Tebaldi acabem aquest programa dedicat a Madame Butterfly, l'òpera que aquests dies es representa al Gran Teatre del Liceu, amb dos repartiments, el primer encapçalat per Liana Haratunian, una de les millors butterflies dels nostres dies, que l'està cantant als millors teatres d'òpera al món, des de Viena o el Metropolitan de Nova York, i el segon repartiment, que suposarà el debut mundial d'Ainhoa Arteta en el rol de Butterfly. Em despedeixo, sóc Pol Avinyó i ens sentirem, ens veurem i gaudirem de l'òpera el proper mes de febrer. Una abraçada.
La llotja del Liceu a Ràdio Estel.